Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb el Barça ja classificat pels quarts de final de la Copa del Rei després de superar el Rayo 1-2 en un partit correcte del Barça. Li va costar definir, això sí, va haver de remuntar. Ronald Koeman va haver de treure l'artilleria al tram final amb Alba, Pedri i Dembélé per canviar de marxa, però al final el Barça, jo diria que de forma més que merescuda, es va emportar el partit i avança ronda amb De Jong com a protagonista destacat. Va signar ahir a l'holandès el cinquè gol de la temporada, el quart en aquest mes de gener. També va marcar Leo Messi en el seu retorn després de dos partits de sanció. També disputats ahir a la Copa del Rei, Sevilla 3, València 0 i Almeria 0, Osasuna 0. Va passar a l'Almeria per penals, així que ja tenim classificats el Barça, el Sevilla, l'Almeria, el Betis, el Llevant, el Villarreal, i queden dos partits encara per disputar-se avui: Navalcarnero, Granada a les 7 i Alcoyano, Athletic Club a les 9 de la nit. A veure si cau alguna bomba més a la Copa avui o s'imposa la lògica. Ja demà tenim el sorteig dels quarts de final que es disputaran la setmana vinent, també a partit únic. En clau electoral, la notícia de les últimes hores és l'enganxada epistolar entre Joan Laporta i el president de la gestora, Carles Tusquets. Carta de Laporta a Tusquets, en la que, entre d'altres coses, instava el president de la gestora a no fer cap moviment que suposés un gasto, en clara referència a Eric García, i que, si ho feia, amenaçava en fer-los responsables dels resultats econòmics durant aquest període. I resposta contundent de Tusquets, demanant a Laporta que no amenaci, que no intenti pressionar perquè es prenguin decisions que el puguin afavorir en la cursa electoral, i que si no fitxaven a Eric García no era per la seva amenaça, sinó perquè entenen que és una decisió que ha de prendre el proper president. Després ho comentem, però tensió entre Laporta i Tusquets a més de 5 setmanes per la votació. A segona divisió, els equips que comencen a enfocar-se en els duels del cap de setmana, atenció que tenim bons partits aquest cap de setmana: Espanyol-Rayo, Mallorca-Girona i Sabadell-Logroñés. En bàsquet avui tenim més Eurolliga. El Barça busca avui la que seria la sisena victòria consecutiva, Olympiacos-Barça-El Pireo, a partir de les 8 del vespre. A l'Eurocup, victòria ahir de l'Andorra a la pista del Gran Canària per 63-66. En handbol, la selecció espanyola classificada per les semifinals del Mundial. Ahir, victòria sobre Noruega per 31-26. Victòria cimentada en una primera part perfecta i en un Corrales espectacular sota pals. Demà, semifinals contra Dinamarca. L'altra semifinal enfrontarà a Suècia i a França. Dia trist pel món del motor. Ha mort Adrián Campos, als 60 anys. Va ser pilot de Fórmula 1 amb Minardi a finals dels 80, mànager de Fernando Alonso, i actualment dirigia la seva pròpia escuderia, Campos Racing. Avui comentarem la jugada Esports Cope, el nostre debat amb el Dani Senabre i el Joaquín Luna, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem ahir qui va ser més determinant en el partit contra el Rayo, De Jong o Messi. Guanya per golejada De Jong, 78% dels vots, Messi 22%. I en clau espanyol us demanem que valoreu el moment actual de forma d'Embarba, que avui ha passat per sala de premsa. El veieu bé al 28%, creieu que ha baixat el rendiment al 72%. El Marc Pairés està al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 10 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. En Verti quieren ayudarte estas fechas. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet, sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena?
Y marca el Barça en el primer minuto, Oli.
Sí, señor, una gran jugada de Francisco Trincao. El balón finalmente centrado desde la parte izquierda por parte del Junior Firpo. Está si Leo para francés. Trincao. ¿Le derriban o no? Vamos a ver.
Parece. O sea, el árbitro no pita penalti. Está esperando que le digan desde el Barça si hay algo.
No pita penalti. Ahí está Leo. Araujo la peina. El balón para el portero. La robaba de Jong. Fuera de portería para Dimitrievski. Junior Firpo. Al larguero, se metió De Jong, balón al larguero, para De Jong balcón del área para Griezmann, Dimitrievski, se va hacia atrás el balón que va a llegar para De Jong, tira De Jong, córner, con empate a cero en el marcador, tiempo de juego COPE, vamos, tira Leo, a la madera por arriba,
otra vez,
Leo, Leo se la lleva de cabeza dentro del área, tira con la derecha, fuera. Cuidado la subida, el autopase, Neto, gol, 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 Fran García, gol. ¡Gol! En la línea de gol. Griezmann que se mete, la deja para Leo. El empate, el balón para Junior, sube Junior, no llega Griezmann.
Se quedó atrás a Griezmann.
Madre mía, Griezmann.
Quiere regatear al portero, le regatea, se mete. El balón fuera.
No me lo creo. Ataca el Barça.
Jong, gol, 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 Leo Jordi. Jordi Alba de Jong. A punto de terminarse el partido. Envía arriba, saltado de cabeza Mario Suárez, final, el Barça a los cuartos de final de la Copa de su Majestad el Rey.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa del Rayo, un Barça 2, un marcador que efectivament classifica el Barça pels quarts de final de la Copa, que jugaran ja la setmana que ve també a partit únic. Demà, el sorteig.
Esports. Copa Catalunya i Andorra.
Recuperem d'entrada algun document postpartit, començant per la valoració del míster, de Ronald Koeman. Va costar definir, es va tornar a perdonar massa, però va acabar satisfet.
Desde el principio hemos hecho un buen partido. Y ya lo sé que, sobre todo en nuestra primera parte, hemos perdonado en varias oportunidades, en el último pase. Había jugadas sí o que no penalti. Entonces sí, yo creo que ha sido el problema en primera parte. En segunda parte, sobre todo con el marcador en contra, yo creo que hemos demostrado nuestro carácter y sobre todo con gran calidad en los goles. Hemos remontado el partido y al final siempre se sufre con un resultado tan corto porque es solo un gol de diferencia, pero en general el equipo estuvo muy bien y sabemos que son partidos complicados, no depende categoría del contrario, ellos han hecho un partido, nos han complicado, pero sí en la primera parte hemos perdonado de no marcar uno o hasta dos goles.
També va parlar Ronald Koeman del rendiment de De Jong, que ahir va tornar a signar un altre gran partit, va estar molt bé i va tornar a marcar.
Sabemos su calidad, como en su posición ha jugado siempre también en el Ajax y su primera temporada en el Barça. Entonces ahora sí es más completo porque, como he dicho antes, que a pesar que intenta ayudar en partidos con Busquets de construir desde atrás, su llegada, su profundidad de llegar momento justo en el área, yo creo que nos ayuda más en crear y sobre todo en marcar goles.
De Jong, segurament l'home del partit, cinquè gol de la temporada i a Vallecas, el quart en aquest mes de gener.
Yo creo que hemos hecho suficientes oportunidades para marcar. Fallamos algunos, pero hemos jugado bastante bien en un campo muy difícil que resbala mucho y estamos muy, muy contentos con la victoria. Yo creo que estamos en un bien momento, creo que el equipo está bien, estamos creciendo cada semana, cada partido y tenemos que seguir así.
Saludo al Manuel Oliveros, que va estar ahir a Vallecas. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
No va ser un festival de futbol el que va fer el Barça ahir a Vallecas, però va estar bastant bé el partit.
Sí, es va patir, però sí. Es va reivindicar sobretot a Frenkie de Jong, no? I què bé parla el castellà Frenkie sí. De Jong. Va poder marcar fins i tot a la primera part del que deia el Ronald Koeman, que van fallar algunes ocasions. La primera part va tirar a la fusta de la porteria de Dmitrievski, i a la segona part va marcar el gol de la victòria, que tu deies, recordaves que és el cinquè gol d'aquesta temporada, 4 al mes de gener, i no només marca gols, sinó que assisteix i arriba. Sembla com un jugador invisible que no sap on és, a vegades condueix la pilota, a vegades desapareix, però apareix molt prop de l'àrea, sobretot molt prop de l'àrea petita, fins i tot, per arribar i marcar gols.
De Jong i de més coses que ens deixa el partit d'ahir, comentem la jugada, parlem en els propers minuts amb l'Oliveros i també amb el míster, el Jordi Gonzalvo. Hola, Jordi, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda. Comencem per De Jong, si et sembla. De sobte s'ha convertit en un futbolista amb molta arribada. Et demanaria què ho fa, aquest canvi. El canvi de sistema, la posició al camp, la confiança que ha agafat en els darrers partits veient que arriba i que fa gols?
Bé, jo remonto una miqueta al 4-2-3-1 de Koeman. Mm. És a dir, amb dos migcentres, Busquets i De Jong, amb el sentit que tots dos volien que juguessin, o Koeman volia que juguessin de migcentres, tots dos, i llavors limitaven molt la capacitat d'arribada de Jong, no? Jo en principi vaig aplaudir aquesta norma de jugar amb el doble pivot, perquè jo creia que De Jong es situaria molt més lliure, Busquets el protegiria molt més i De Jong pujaria amb tota llibertat d'acció, no? Sabent que tenia les esquenes cobertes, no? Vaig patir una mica de decepció en aquest sentit, no? I al passar el 4-3-3, cosa que encara no ha reconegut Ronald Koeman, doncs...
Era innegociable el dibuix de principis de temporada. I és innegociable sí. I tal, i no. Al final no.
Sí. Doncs això, el fet d'incorporar-lo com a interior i donar-li molta més llibertat d'acció que tenia abans jugant amb un 4-3-3, De Jong, doncs, arriba per factor sorpresa. El fet de... El 4-3-3 té una virtut molt bona, que és que els interiors, si arriben de segona línia, arriben per sorpresa. És molt difícil que puguis marcar. Mm. És a dir, no tenen una marca fixa, i si tenen una marca fixa, els presentar-se per sorpresa és molt difícil que el que l'està marcant arribi a temps, no? I d'aquí, doncs, aquesta explosió de Jong, que lògicament doncs, aplaudim tots, perquè és un element francament bo, no francament bo, boníssim, i que està donant ara la real vàlua que li correspon, ja no comparant amb l'Ajax, sinó comparant amb el joc del Barça.
Sí, sí. Jo era dels que pensava que De Jong, a mesura que anés passant el temps, segurament acabaria jugant de Busquets. I, en canvi, l'evolució que està patint ara és que cada vegada el veiem més a prop de l'àrea.
Sí, efectivament. Jo crec que en tota aquesta història de Valverde i de més, doncs jo crec que De Jong ha perdut una mica de temps. I d'això s'han perjudicat, o sigui, s'ha perjudicat i s'ha beneficiat al Barça, no? És a dir, que ara està gaudint de les millors arribades, les millors assistències i d'això, d'aquests gols de Jong que sempre són necessaris quan l'índex d'efectivitat del Barça ha baixat bastant. És a dir, tres pals, quantes ocasions i tal, però no acaba de filar prim, no, l'equip. O sigui, sí, ho passa, ha de remuntar, ha d'aparèixer Alba per trencar per la banda esquerra, però li falta aquella percussió i aquell punching, aquella força que tenia de triturar en els contraris en pocs minuts.
I ara que està més alliberat, fins i tot, té més confiança Bussi, no? A l'estar sol, tu mira més l'espai, no?
Sempre l'ha tingut. Bussi, el que passa és que ja físicament no l'acompanya ja, però Bussi és un jugador acostumat molt a la zona de mig centre com a pivot defensiu, a fer les diagonals, a pressionar moltíssim, a cobrir molt les esquenes de tots els jugadors que té per davant, i és un jugador que assumeix aquest rol, no? I el que passa que moltes vegades doncs la condició física i la resistència ja no l'acompanyen, en un sentit. Mm. Però, escolta, dona'm el Bussi molts anys, encara. Mm. Mm.
Sí, sí. I després, a la defensa, què et sembla Araujo?
Doncs una sorpresa agradable. Jo sóc dels que l'he seguit des del Barça B, perquè el feia cada setmana, no? Mm-hmm. I el veia, doncs, un central molt poderós, físicament molt contundent, molt uruguaià, però el que li faltava era certa condició física en quant a velocitat de reacció, cobertures curtes, creuaments centrals, i anava una mica despistadet en aquest sentit, no? Però anar amb el primer equip i amb aquesta mentalitat i raça que té qualsevol jugador uruguaià ha millorat moltíssim, moltíssim. És més, jo diria comparativament, i em permet vull dir el pecat de comparar a Piqué amb ell, Piqué no arriba amb les condicions físiques que està arribant ara Araujo, amb els creuaments, amb les jugades de crisi, vull dir, amb les jugades de situació de perill greu, que Piqué moltes vegades no arribava i sortia fotografiat.
És així, és un bon recanvi per Piqué, que tornarà segurament a principis del mes de març. I de cara al partit del diumenge davant de l'Atlètic Club de Bilbao, jo veig, per exemple, jo crec que reapareixerà, tindrà ja l'alta mèdica Sergi Roberto, que jugarà Sergi Roberto de lateral, i jo veig ara mateix, físicament, millor a Umtiti que a l'Englet, per exemple, i per tant, per a mi, la parella titular seria Araujo o Umtiti.
Bé, sí, jo diria que l'Englet ha patit una miqueta un col·lapse en quant a posicionament, en quant a que perd moltes vegades l'esquena, com passa amb algunes jugades. Un tití, doncs, porta un sistema de treball molt específic, amb una dieta molt rigorosa, s'ha primat 4 quilos, però lògicament li dona una mica més de velocitat. Possiblement un Titi té més posicionament tàctic que no passa en el LED. Això està clar, no? Veurem, aviam, però no oblidem que un Titi necessita molta continuïtat de ritme competició perquè sigui efectiu.
Una última qüestió per la meva part, Jordi. Amb Trincao hem de mantenir l'esperança o genera molts dubtes?
Molt irregular. Li costa molt. És a dir, li agrada jugar a cama canviada, de la dreta, però ha de ser més definidor, ha de ser més trencador, i no solament amb assistència, sinó també amb la pròpia rematada. Si tu tens un jugador amb un 4-3-3, aquest jugador no solament s'ha de convertir en un desequilibrador i en un encarador, en un 1 contra 1, cosa que li és difícil perquè ell és esquerrà i, per tant, no encara cap a la seva cama dreta, però sí que amb aquest 4-3-3 el que necessites és que en molts moments en què hi ha una situació d'una desentrada de l'altre costat, doncs Trincao es converteixi en un rematador més, cosa que no està sent.
Molt bé. Jordi Gonzalvo, un plaer, molt interessant l'anàlisi. Una abraçada forta, fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu. Seguim. La emoción de la Copa del Rey, la Premier League, la Euroliga de baloncesto, UFC, MotoGP y ahora la Fórmula 1. Si te gusta el deporte, el lugar para verlo todo es DAZN. Disfrútalo en directo o bajo demanda siempre que quieras y desde cualquier dispositivo. Smart TV, móvil, tablet, ordenador, todo por solo 9,99 euros sin permanencia. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes gratis.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Cuando confías en Securitas Direct,
cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
De seguida estem amb la batalla epistolar. La porta Tusquets, però abans un apunt més de la Copa. Gil, què tal? Bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Per centrar una mica la situació, que tenim ja 6 equips classificats pels quarts de final, queden 2 partits avui i ja demà tenim el sorteig.
Efectivament, a la 1 del migdia, on hi haurà, de moment, 4 equips de primera, Sevilla, Villarreal, Betis i Levante, a més, evidentment, del Futbol Club Barcelona, 5 primeres comptant el Barça, un equip de segona divisió A, l'Almeria. I anem a veure què és el que passa en les dues eliminatòries que s'han de resoldre avui. La del Navalcarnero Granada i la del Alcoyano Atlètic de Bilbao. Eliminatòries de segones Bs contra primeres divisions. Els sorteig, com deien, a la una, quarts de final, s'han acabat els privilegis. A partit únic, això sí, com es ve jugant la Copa fins a aquest moment, però amb sorteig pur. És a dir, podria tocar un Sevilla-Barça, podria tocar un Navalcarnero Alcoyano o podria tocar un Almeria-Barça o un Barça-Almeria. Sorteig pur, insistim, a partit únic, eliminatòria de quarts de final programada entre el 2 i el 4 de febrer.
Perfecte, demà estarem pendents d'aquest sorteig. Eleccions, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
La notícia de les últimes hores en clau electoral és aquest creuament de cartes dures entre Laporta i Tusquets. I atenció, primer, què li va dir per carta a Laporta a Tusquets?
Sí, comença per iniciativa de Joan Laporta. L'expresident li diu en aquesta primera missiva que fixés una data per les eleccions de manera immediata, quan abans millor, i ampliés els punts de votació. A més, va deixar un missatge molt clar, que la gestora s'abstingués de fer actes de disposició econòmica que comportés un increment del deute o de les despeses del club. I detalla, més concretament, la despesa en nòmines esportives i qualsevol operació sobre jugadors, incloses les renovacions. Això, entén Laporta, és cosa de la junta directiva que guanyi les eleccions. Aquesta era la primera carta on, evidentment, parlava d'Eric García i, a més, deixava un missatge final que no va agradar a Carles Tusquets. Qualsevol actuació d'aquest tipus seria negligent, dolorosa i en contra dels interessos del club, sent la gestora responsable directa i a qui faríem assumir els resultats econòmics d'aquests mesos.
Laporta pressiona Tusquets i Tusquets respon de forma contundent.
Respon de forma contundent, comença dient és necessari i oportú fer-li una sèrie de reflexions en referència a les qüestions plantejades. Respecte a les eleccions, la seva organització és facultat de la comissió gestora i perquè no hi hagi cap equivocació, totes les gestions tenen com a interès la salut dels socis i el seu dret de sufragi. A més, Tusquets afegeix, vull corregir una equivocació que vostè em trasllada. La gestora, que presideixo, té molt clares les seves funcions i atribucions. Aquí, a partir d'aquest moment, en el següent paràgraf, li diu, parlant ja d'Eric García, respecte a l'amenaça plantejada...
Amenaça. Sí. Se sent amenaçat, Tusquets.
Exacte, i repeteix més vegades aquesta paraula. Respecte a l'amenaça plantejada, la gestora ha d'exercir les funcions de govern, administració i representació. És evident que correspon a aquesta comissió valorar si l'acord que s'ha d'adoptar és necessari. La contractació d'aquest jugador sembla que ho era amb informes tècnics que hem rebut. Per últim, Tusquets l'adverteix. Haig de reiterar que si la gestora no ha fet aquesta contractació, no és en cap cas per les seves amenaces injustes, sinó per responsabilitat i elegància amb el futur president.
Ja ho veieu, tensió entre Laporta i Tusquets i queden encara 5 setmanes per les eleccions. La font principal de la disputa és Eric García i la conveniència de fitxar-lo ara o que vingui gratis a final de temporada. Ahir sentíem a Víctor Font i a Laporta valorar aquest tema i ens quedava per sentir l'opinió de Toni Freixa, que va arribar ahir al vespre i és aquesta.
La nostra opció seria, en tot cas, assegurar que aquest jugador, que és molt interessant i que el Lluís Carreras i la nostra àrea esportiva hem estat valorant conjuntament també amb converses que hem tingut amb la gent del jugador, amb l'Ivan de la Penya, trobem que és un jugador molt interessant per la seva edat, pel seu perfil, perquè és un jugador que va sortir precisament del nostre club, però el que no contemplem amb la situació en la que ens trobem, ni tampoc per concepte, és recuperar un jugador que ja havia estat nostre pagant diners quan d'aquí 4 mesos queda lliure. I entenem, per tant, que qui es plantegi pagar diners, encara que sigui diferint-los, perquè em fa gràcia quan diuen no, és que ara tindria un impacte només de 200.000 euros, sí, bueno, però és igual, però t'estàs endeutant amb 3, amb 4 o amb 5 milions d'euros pel futur, al final és el mateix, té un impacte en aquest cas en el balanç en forma d'endeutament. Doncs nosaltres creiem que defensar aquesta modalitat de negociació no és defensar els interessos del Barça. Segurament que el Manchester City sí que estarà molt content i per això ho accepta, però nosaltres no ho acceptem.
3:45, obrim debat de seguida.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Obrim debat Esports Cope amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
Bona tarda, i avui tenim també el Joaquín Luna, articulista de La Vanguardia. Què tal, Joaquín?
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Molt bé.
Molt bé.
Per d'on pares? Sí.
No, estoy comiendo con unos amigos. Uno de ellos es un gran español. Dos españolistas, dos pericos. Bueno. De Barcelona, Barcelona.
¿Ya os echan o qué? Que son las 3:30.
Bueno, últimamente unos minutos, hoy hace buen tiempo, yo creo que hoy unos minutos nos van a dar algo.
Molt bé, molt bé.
Perfecte, perfecte. Dani, vas patir en algun moment del partit d'ahir? O
no.
Veient que la pilota no entrava i tal, i que marcava el Rayo i...
No, sincerament, ja ho veig el partidazo, que potser és que estic molt traumatitzat pel partit lamentable que va fer el Barça al camp de l'Elx, però a mi ahir em va agradar, em va agradar veure, aspiro a més, jo no vull veure un partit com el d'ahir sempre, però tenint en compte d'on veníem i el llistó de l'equip de Koeman i tal, jo vaig veure que l'equip arribava, que anava xutant, que va enviar 3 pilotes al pal, vull dir, jo no, estava bastant tranquil ahir. Hi ha dies que em poso dels nervis, però ahir estava bastant tranquil.
Sí. No tenim, Joaquín, les expectatives molt altes, tampoc, no, últimament.
A mi l'equip també em va agradar, em va donar tranquil·litat en quant al marcador. Em va resultar una mica alarmant per mi l'actuació del Junior Firpo i del Mingueza. Mingueza a mi és un jugador que m'agrada, però no crec que no és lateral. I ahir el Junior Firpo em va semblar que estava a un nivell que si algun compromís important el necessites... Per mi van ser una mica les dues peces negatives per estar molt lluny del top mitjà que ha de tindre un jugador del Barça.
Hi ha una diferència molt gran entre Jordi Alba i Júnior. Quan va sortir el Jordi Alba... És que...
I canvió el partido, claro, que canvió y en fin, no sé, esa segunda línea que es importante porque algunas piezas en partidos decisivos quizás no tengas otra, ¿no? Y les vi en un tono muy bajo, especialmente el Junior Firpo, ¿no?
Jo firmo aquests dos noms i afegeixo l'Englet, que a mi l'Englet ja sé que el tinc creuat de fa temps, però l'Englet al Sevilla molt bé, l'Englet els primers mesos amb el Barça molt bé, però des de llavors aquest sí que no em dona cap tranquil·litat.
No, dèiem al Jordi Gonzalo fa uns minuts que la defensa, per exemple, del diumenge davant de l'Atlètic Club de Bilbao podria ser perfectament Sergi Roberto, que torna després de la lesió, suposo que tindrà l'alta mèdica, amb Araujo, un tití, per mi un tití, i Jordi Alba.
Sí, estic d'acord.
Per mi els problemes de defensa, jo sempre penso en Champions, no? En Lliga, en Copa, pues bueno, però en Champions és la possibilitat terrorífica de que en 20 minuts dolents t'enfonsin, no? Vull dir que, i això és el que em fa por quan veig peces a la defensa que grinyolen tant, no? Més que al mig camp, inclús, i que a davant, no?
Tu, Joaquín, si el Barça pogués fitxar Eric García ara, ets partidari?
Jo sí, jo crec que és un bon jugador i que té un preu molt raonable i que, si es pot, realment se'm fa estrany que no tinguis 5 milions d'euros per fitxar, no? Però, bueno, aquest any les xifres sembla que són realment preocupants, no?
Sí. Sí, sí. Aquest és un debat que està sobre la taula, Dani, en els últims dies, i que és font també de disputa entre els candidats. I que sí.
Font de disputa, font de disputa.
Mai millor dit, sí.
Font de disputa, sí, sí.
Víctor Font de disputa.
No, no ho he fet expressament, el joc de paraules.
No, i a més el Víctor Font diu, no, és que al final costarà tres més variables, no? A partir del mes de juliol. Sí. Clar, els variables poden ser, si juga 20 partits, 5 milions més.
Sí, sí. Si es lliga bé les sabates, tal. Vull dir que no, sí, no. Jo sí. Estic d'acord amb l'àudio que escoltava ara del Toni Freixa.
Del Toni Freixa, sí, senyor.
Sí, sí. Jo estic d'acord perquè és pan para hoy, hambre para mañana. Si t'has d'hipotecar, no ara, però sí els anys propers, vull dir, estem igual. Jo, si a mi em preguntes, jo també prefereixo, com el Joaquín, jo prefereixo ara millor tenir Eric García ara que tenir-lo d'aquí un any. En això estic d'acord. Ara, hi ha diners? No, no hi ha diners. Llavors, clar, el debat s'acaba aquí. És que si no hi ha diners, no es pot fer res.
Sí, sí.
I aquesta creuada de missives de Tusquets i la porta i Tusquets, estàs al cas, no, Joaquín?
Mira, honradament no estic al cas.
Bé, sí, no. Doncs s'ha explicat el Víctor Navarro que la porta... Doncs, d'alguna manera, se sent amenaçat, el Carles Tusquets, perquè l'ha enviat una carta dient «Ei, cuidado con lo que hacéis, tal, con el dinero, porque no sé qué, no sé cuántos, y el censo electoral, y las votaciones, y tenéis que dar una fecha lo antes posible». I Tusquets es veu pressionat.
Sí, sí. Se sent amenaçat.
Ja.
Amenaçat,
ja.
Sí, bueno, sí.
Sí, ho entenc perfectament. Crec que el paper del Tusquets està, excepte alguna patinada sobre la Messi, però jo crec que estan fent... No crec que se'ls pugui retreure res, no? I, bueno, i la porta jo crec que té un estil que això de que la gent canvia molt relativament, eh? Sí, sí.
De totes maneres, la comissió gestora, lo dice el nombre, no? És una comissió que gestiona.
Claro.
Y para mí también podría hacerlo más expeditivamente y más rápido y mejor, para mí,
¿eh? Las elecciones, por ejemplo, las podría haber convocado molt abans. Jo en això sí que estic d'acord amb la porta, vull dir, no ha d'estar, la gestora no està per fitxar Eric García, no fitxar Eric García, no sé què. La gestora el que hauria de fer és convocar les eleccions al mes de desembre.
No, i además si quiten les sedes estas del resto de España, de Madrid, de Sevilla, de Palma, de Mallorca y de Valencia y tal, para mí tenía que ponerlo en una segunda capital de provincia, ¿no? Sí, Barcelona, Hospitalet, Mollerussa, Lleida, Figueres, Girona, Reus, Tarragona i Tortosa. És a dir, amb el mateix pressupost,
sí,
poder votar presencialment i no aquesta barreja del correu postal que anirà a buscar la papereta no sé qui... tot això no, a mi em grinyola.
Sí, però una altra interpretació del tema d'Eric García, per exemple, és... la porta veu que si la gestora executa el fitxatge d'Eric García, com el principal instigador o el que s'ha mogut més en aquest sentit és Víctor Font, igual la porta interpreta que en clau electoral Víctor Font aquí s'hagués apuntat un punt i per això intenta frenar-ho a través d'una pressió a la gestora. És una altra interpretació que no dic que sigui així, però que es pot fer.
Sí,
després... Ara, per algú que és favorit a les eleccions, demostrar de nerviosisme jo crec que tampoc és bona estratègia,
Sí, sí. Després hi ha tot el tema de Ferran Soriano, no? Que els que són propers a la porta, Enric Massip ho ha fet via Twitter i més gent, consideren que el que està fent Víctor Font és fer-li un favor o, no sé, en fi, tenir certa relació amb Ferran Soriano perquè van treballar junts, perquè es porten bé, Soriano i la porta ja no. En fi, hi ha tot un tema aquí que fa una mica de mandra, que és tot el que hi ha al darrere de les eleccions.
És batalla electoral. És batalla electoral pura i dura i tothom mou les seves peces i tothom intenta jugar les seves cartes, no?
Sí, sí. És així. Però vull dir que un fitxatge del Barça no hauria d'estar supeditat a si em porto bé amb Ferran Soriano o estic enfadat amb Ferran Soriano. Vull dir, el que hauria de fer el club, o qui sigui... Clar, és que no, dic el club, però vull dir, no existeix el club. És una gestora que crec que avui, a més, se li acabava el termini i hi ha tres candidats, no sé què, però el que haurien de fer és... Escolteu, hi ha diners per fitxar Eric García, sí o no? Si n'hi ha, fitxem-lo. Si no n'hi ha, no en fitxem. Ja està, perquè és evident que el Barça necessita un central, però també és evident que no té diners, per tant...
Sí, sí.
Molt bé de joc, Dani? Bé,
Sí,
últimament...
Sí.
Jo mai he dubtat d'aquest jugador, la veritat. Així com hi ha futbolistes que dius, ostres, aquest... Per exemple, a mi amb Dembélé passo èpoques. Hi ha èpoques dic, no hi ha res a fer. Hi ha èpoques que dius, bueno, sembla que sí, igual el reconduïm. Jo amb de joc no he tingut dubtes mai, no tinc dubtes.
No, no, jo crec que la majoria de gent no té dubtes. El que passa que no estava donant el que sabíem que podia donar i també té a veure amb la posició. No és el mateix quan jugava amb Valverde que ara amb Koeman. No és el mateix tampoc amb Koeman a l'inici de temporada que ara, que l'ha posat més alliberat d'interior. A mi, sincerament, de pivot també m'agrada. A més, és un jugador que sincerament, a mi m'ha agradat sempre. Però, clar, clar, està a un nivell, vull dir, està fent... Ho deia l'Oli ahir, a tiempo de juegos, està fent més gols que Luis Suárez al mes de gener. Si és un killer ara mateix, és el killer del Barça.
Sí, sí. Joaquín?
Sí, sí, jo també estic. Crec que és la bona notícia. Ell i Pedri són, per mi, les grans, molt bones notícies d'aquesta temporada i ja era hora, no? És a dir, que hi havia una certa maledicció amb els fitxatges que dius, si ja et fallava també De Jong, que era el que tenia més projecció, més... I després, a mi m'encanta perquè és una tonteria, però quan escolto parlar en castellà tan bé,
exacte,
penso que aquí darrere hi ha un tio que el cap li funciona molt bé, no?
Sí, sí, no és cap tonteria, no, no? Per mi és important. En Ter Stegen també, vull dir, hi ha gent que està implicada i que està ficada i hi ha gent que no tant, vull dir, aquests detalls també són importants.
Molt bé, a veure quan sentim a Dembélé... Parla en castellà.
Bueno, ho faràs ja directament en català. Dembélé s'espera a fer-ho en català.
Aquí ho deixem, amics. Soli, Dani, Joaquín, una abraçada forta.
Una abraçada.
Sí, adéu, adéu.
A l'últim dia del mes de gener, per fi juga el Barça a casa. Revenja al Camp Nou.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de l'estadi Barça Athletic Club de Bilbao.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Dani Ruiz Bazán, Pichi Alonso.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Minuts per sobre de les 3 de la tarda. Obrim bloc dedicat als equips catalans de segona, començant per l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
Ahir el Barça va deixar el Rayo i l'agafeu vosaltres el diumenge.
Sí, va donar feina al Rayo. Esperem que doncs, diumenge l'Espanyol sàpiga doncs, fer-li mal en aquest equip d'Iraola, que és, sens dubte, un dels millors equips de la segona divisió. Avui entrenament. Recuperació absoluta, ens expliquen, de Lluís López, que es va perdre l'últim partit per lesió. Ja vam dir ahir que en principi jugaran Calero i Cabrera, tenint en compte que David López serà baixat per sanció per aquest diumenge a les 4 a Cornellà al Prat. Sala de premsa, un exjugador precisament del Rayo, en Barba. Avui escrivia al diari AS, 5 pilotes als pals, en Barba. És el jugador que xuta més a la fusta de segona divisió. I l'Espanyol, l'equip que més mala sort té en aquest sentit. 12 vegades ha donat la pilota contra el pal. Parla en Barba d'aquesta unió que necessita tothom per pujar a primera.
No, yo creo que el mensaje a la afición es claro, es de tranquilidad y nada, de que el equipo está haciendo el trabajo que todos queremos, estamos en la línea a seguir, sobre todo buscamos unión, ya no solo dentro del equipo, sino con la afición y con todo más, con la situación en la que estamos viviendo y lo que te digo, creo que estamos trabajando muy bien, entrenando todos los días increíble. Estamos en la mejor posición que cualquier equipo de la categoría se cambiaría por nosotros y eso, que nos ayuden, que nos apoyen y que esperemos que estén contentos a final de temporada del trabajo que hemos hecho.
Sí, senyor. Si pugeu, segur que ho estarà a l'agenda de l'Espanyol. Demà més feina. Dissabte parla Vicente Moreno. Diumenge el partit contra el Rayo.
Va començar aquí que en Barba com un coet aquesta temporada, però ha caigut una mica el rendiment.
Sí,
no?
I l'altre dia va estar millor. L'altre dia ja ha dit ell que sí, ha reconegut que no estava del tot fi, però que contra el Girona va tornar a trobar sensacions. Penso que ha de ser vital. Si en Barba funciona, RDT funciona.
Sí, és un magnífic futbolista. Quique, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Del Girona parlem. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que vol entrar en promoció d'ascens, però li espera un dur rival aquest cap de setmana, com el Mallorca.
Sí, a veure, anem a pams. Té dos fronts oberts al Girona. Un és aquest gran partit, dic perquè és un dels destacats de la jornada a la Lliga Smartbank, a la Lliga de Segona Camp del Mallorca. I l'altre, som a dos dies d'aquest partit, a quatre dies que es tanqui el mercat d'hivern. No tant pels que puguin arribar al Girona, perquè gairebé el 99% no arribarà ningú, però bàsicament el que intenta evitar el Girona és que li puguin tocar jugadors. I, per cert, és notícia al Girona per una iniciativa, de moment, pioner al conjunt de Montilivi per retornar públic als estadis. És el primer equip del futbol professional que ho fa, conjuntament amb la Lliga. El projecte es diu Obrir Girona, es desenvoluparà entre l'última setmana de febrer i tot el mes de març, i tot es fa a través d'una aplicació mòbil que garanteix el passi lliure de Covid de la gent a diferents esdeveniments amb moltíssima gent, esdeveniments esportius, com és un partit de futbol, amb molts actors protagonistes, clars dels sanitaris, els farmacèutics, que introduiran les dades en aquesta aplicació. Vaja, que totes les dades les oferirà demà a partir de les 10, 2:15 del matí al Girona.
Molt bé, està magnífic. Un apunt també del Sabadell, Víctor, que el que busca és allunyar-se de la zona de descens i rebrà el cap de setmana el Logroñés.
Sí, concretament, bueno, dilluns el rep, però compta, dilluns. Ara us expliquem per què, compta, perquè el Sabadell segueix entrenant pel partit contra el Logroñés a la nova Creu Alta dilluns a les 9 del vespre. Estan realitzant les sessions al CAR de Sant Cugat, però amb la mirada posada en Logroño. Els de La Rioja tenen 4 positius en els tests d'antígens, estan molt pendents avui quan surtin els resultats de les PCRs i per veure sobretot que no hi hagi brot. Si hi ha 4 positius, ens deien des del Sabadell a Sportscope que la Lliga no considera brot i per tant no hi hauria cap problema, però si surten més, compte. Almenys queden uns dies, no és per exemple com el cas de l'Alcorcón, que va ser 2 dies abans i no hi havia temps de maniobra, i per tant, s'espera que no hi hagi cap problema i es pugui jugar al partit.
Estarem pendents d'aquesta situació. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Qué es un youtuber? ¿Cuál es el perfil del youtuber típico? ¿Se gana tanto dinero con esto, como se dice?
El youtuber más rico del mundo es un gamer, no un jugador sueco, y Forbes califica que gana más de 13 millones de euros al año.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
¡Qué bien hice en ponerme la alarma! Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Parlem de bàsquet ara a Sportscope, quan queden 12 minuts per les 4 de la tarda. Albert, avui torna a jugar el Barça a partit d'Eurolliga a la pista d'Olympiacos. El Barça que crec que si guanya avui encadenaria la 6a victòria consecutiva, no?
Sí, senyor, ho tens ben apuntat. Batllori torna a defensar el liderat de la màxima competició continental al Barça, que està invicta en aquest 2021, que està en un moment dolç. I com arriba aquest primer filtre important de la temporada, que és la Copa del Rei, a partir de l'11 de febrer a Madrid, a veure si pot allargar aquestes bones sensacions, aquests bons resultats per arribar amb opcions reals. Ja ho serà, perquè està sempre i ho ha d'estar en disposició de guanyar i competir en qualsevol títol al Barça. Però, de moment, avui, estació Olympiacos, jornada 23 de l'Eurolliga, a les 8 del vespre. A més, Olympiacos, recordo que ja és un equip que ha guanyat el Barça aquesta temporada al Palau Blaugrana. A més, va encaixar el Barça 96 punts. Però vaja, avui la situació és diferent. Aquestes 6 victòries que busca el Barça seguides a Europa. Hi ha una baixa, la d'Àlex Abrines, que avui es baixa per uns problemes als isquios de la cama esquerra. 16 victòries Barça, 11 Olympiacos. Anem a escoltar el tècnic del conjunt blaugrana, Saruna Jasikevicius.
Tenemos que ser muy competitivos. Ellos han venido aquí, han ganado a nosotros en nuestra casa, nos meten 96 puntos. La verdad que en algunas situaciones ellos han tenido más ganas que nosotros, han estado más físicos, y yo creo que en esta situación, si tú eres una persona competitiva, partido siguiente contra el mismo equipo tienes que responder.
no estarà Brines, però sí Calates i Higgins, que estan sent en aquestes 5 victòries, sobretot anteriors a l'Eurolliga que encadena el Barça, els grans referents. 8 del vespre, és bon partit, no hi ha públic, però sempre allò de visitar Batllori, el pavelló de les dues mentides, Pau i Amistat, sempre té un al·licient. Olympiacos Barça, 8 del vespre.
Sí, senyor. Això a l'Eurolliga, l'Eurocup, victòria de l'Andorra, sí. Victòria ajustada a la pista del Gran Canària. Ahir.
Sí, a la tercera jornada del top 16, situació que fa que el Moravan que Andorra ja tingui balanç positiu a l'Eurocup. 63-66 va ser gairebé, o sense el gairebé, moneda a l'aire. 2-1, victòries derrotes pel conjunt del Principat, que en les 3 jornades que queden, segona volta del top 16, té 2 partits a casa. Escoltem el tècnic del Moravan que Andorra, Aibon Navarro.
Momentos de inspiración de jugadores, ¿no? Insisto, creo que es un cara cruz con dos tiros que tienen para poder empatar el partido. Y, bueno, una victoria importante para nosotros, ¿no? 2-1 en el top 16, tenemos 2 partidos en casa en la segunda vuelta, no paramos con el ritmo canario y tenemos que ir para casa con el Tenerife.
I després, davant l'Herbalife Gran Canària, però al Principat, perquè així arrencarà la segona volta del top 16 amb la visita de l'Herbalife Gran Canària a la pista del Morabanc Andorra.
Albert, gràcies, que vagi bé.
A tu, que vagi bé.
Dediquem ara uns minuts a parlar d'handbol, perquè ja tenim a la selecció espanyola, Espanya, els hispanos, classificats per les semifinals del Mundial. Estan ja fregant una altra vegada el metall en una gran competició. Ahir es van desfer amb solvència de Noruega en quarts de final per 31-26. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Batllori? Bona tarda.
A molt sòlida Espanya en la competició, eh?
Sí, sí, como es habitual en el equipo, de menos a más, España jugará mañana contra Dinamarca por meterse en esa final del Mundial. Después de superar, yo creo que con más facilidad de la prevista, Noruega, 31-26, con una actuación espectacular del portero Rodrigo Corrales, que evitó cualquier atisbo de remontada nórdica, sobre todo en la segunda parte, que además el equipo nórdico Noruega tuvo la mala suerte de que se quedó pronto sin su estrella Sander Sagosen por lesión. Todo lo contrario que los daneses, que tuvieron que pasar 2 prórrogas y llegar a la tanda de penaltis para eliminar a Egipto por un total de 4-3 en los lanzamientos de 7 metros, donde el meta Landin detuvo 2 tiros a los egipcios y en la que Mikkel Hansen no pudo lanzar por haber sido expulsado al final de la primera prórroga por una acción completamente infantil de un jugador de su experiencia. El hispano Joan Cañellas analiza a los daneses, recordemos, actuales campeones del mundo.
Tiene una defensa muy compacta, muy dura, el centro de defensa especialmente. Y luego, como siempre, los nórdicos pues son jugadores con extremos habilidosos y rápidos que en momentos determinados te pueden romper el partido gracias a la defensa, a la portería y a sus contraataques. Para ganarles, pues habrá que hacerlo todo muy bien, habrá que estar muy agresivos en defensa, mover las piernas y luego en ataque intentar meter los lanzamientos y las ocasiones fáciles.
Mañana, por tanto, semifinales a las 5:30 de la tarde, Francia-Suecia, y a las 20:30, 8:30, España-Dinamarca.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Comentem el que pot donar de si aquest Espanya-Dinamarca de demà en semifinals amb el jugador danès que va militar al Barça durant 10 temporades, Jesper Nodesbo, que a més va jugar a la final del Mundial d'Espanya l'any 2013, que va ser precisament un Espanya-Dinamarca. Jesper, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Cómo va la vida?
La vida va muy tranquila.
¿Tranquila?
Muy tranquila. Sí, casi demasiado tranquila, pero es lo que pasa con el COVID-19. Es que todo está parado un poco, pero es lo que hay.
Bueno, seguimos jugando al balonmano, por eso. 40 años ya, pero estás ahí en el Silkeborg, ¿no?
Sí, pero ya estoy notando que estamos llegando al final.
Ya. ¿Es tu último año este, Jesper?
Posiblemente.
Bueno.
Sí.
Y seguro que estás siguiendo muy de cerca el Mundial de Egipto y tenemos, bueno, en semifinales, España-Dinamarca. Va a ser un partidazo, ¿eh, Jesper?
Exactamente. Yo tengo muchísimas ganas de verla.
Porque son dos grandes potencias del balonmano mundial y bueno, hablando primero de España, la verdad es que está haciendo un gran campeonato, ¿eh?
Sí. Y además creo que será un gran partido porque, como he visto a España jugar, yo creo que va a ser un partido muy difícil para Dinamarca. Están defendiendo muy bien España y también están bien en la portería y si empiezan a correr los contraataques y no acaban a tener problemas.
Sí, está España jugando muy sólida Y lo está haciendo en los últimos campeonatos, porque lleva una racha tremenda en los últimos mundiales y europeos que no pierde un partido, ¿eh?
No, es que están a tope. Están a tope y por eso creo que será muy difícil para Dinamarca.
¿Y Dinamarca cómo está, Jesper? ¿Cómo está en este mundial? Que veo que, por ejemplo, debe estar jugando muy bien, sobre todo en ataque, porque los tanteadores son muy altos, meten muchos goles.
Sí, meten muchos goles, pero con todo mi respeto a los demás equipos, han jugado contra equipos con menos calidad. Ha sido demasiado fácil. Y yo creo que también eso veíamos ayer, de que cuando notan la presión, es más complicado, porque no han estado en esa situación en este campeonato y tienen jugadores que tienen poca experiencia y se nota en las situaciones donde hay mucha presión.
O sea que tú, viendo cómo está España y viendo cómo está Dinamarca, si tuvieras que... Ya sé que va a ser un partido igualado, ¿eh?, y que puede ganar cualquiera de las dos, pero si tuvieras que apostar por una en estas semifinales, ¿quién crees que está más cerca de la final?
Yo tengo que ir con Dinamarca, por supuesto. Sí. Pero yo tengo muchísimos amigos en el equipo de España y mi corazón también va con ellos. Pero, a ver, yo soy danés y, por supuesto, voy con Dinamarca.
Oye, ¿y la otra semifinal cómo la ves? ¿Suecia-Francia?
A ver, ahí yo creo que Suecia va a ganar. Yo he visto a Francia, no sé, no es el equipo de antes, ¿sabes? Le falta algo. Y yo creo que Suecia parece un poco más sólidos ahora mismo. Y por eso creo que van a ganar.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, que van a ser dos grandes partidazos de balonmano. Jesper Nodesbo, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Buen abrazo.
Dia trist pel món del motor a casa nostra. Ha mort als 60 anys Adrián Campos. Àlex Andrés, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, Adrián Campos Sunyer ens ha deixat de forma inesperada a l'edat de 60 anys a causa d'una dissecció aòrtica. Campos va debutar a la Fórmula 1 el 1987 a Minardi, on va estar fins al 1988. Des de llavors, la seva carrera es va centrar en el Campionat d'Espanya de Turismes i les 24 hores d'Alemans. L'expilot valencià és considerat un dels referents de l'automobilisme espanyol o el gran referent. De fet, el 1997 va fundar la seva pròpia escuderia, Campos Racing, d'on va sortir Fernando Alonso, del qui després precisament va ser el seu manager a la Fórmula 1. Entre d'altres, també va ser el descobridor de Marc Jané i Antonio García, i com no podia ser d'altra manera, ha tingut la seva mort molta repercussió a les xarxes socials. El mateix Alonso ha publicat un tuit agraint tot el que ha fet pels joves i per l'automobilisme. També Jané, Antonio García, Roberto Meri i Carlos Sainz, entre molts d'altres, s'hi han unit amb missatges de condol.
Gràcies, Àlex. I, Gil, una última cosa. Estàvem pendents de la reunió executiva del Comitè Olímpic Internacional. De moment, els Jocs de Tòquio van endavant.
De moment van endavant. Ratificació de que no es contempla un pla B, de que no es contempla una suspensió dels Jocs, petició de paciència i comprensió a totes les parts afectades. És Thomas Bach, president del Comitè Olímpic Internacional.
Our task is to organize Olympic Games and not to cancel Olympic Games.
El nostre objectiu és organitzar els Jocs Olímpics, no és cancel·lar-los. Totes aquestes especulacions fan mal als atletes i a la seva preparació. A tots ens agradaria veure estadis plens i el públic animant, però no especularem sobre si els Jocs es faran o no es faran. Treballem en com els organitzarem.
We are working on how the games will take place.
Això sí, Bach va rebutjar les dues preguntes mare del bé de la reunió, perquè va dir que demanaran als comitès olímpics nacionals que detallin l'accés a les vacunes dels esportistes i sobre si hi haurà públic o no, va dir que el comitè organitzador no els hi ha donat encara un programa de venda d'entrades pels Jocs d'aquest estiu.
Tram final d'Esports Cope, tu remates, Gil.
Doncs mira, dia de presentacions, eh? Papu Gómez al Sevilla, Asier Garitano, que torna al Leganés, o JJ Barea, que l'han presentat a l'Estudiantes de bàsquet. Uni Girona ha fitxat a una base, Clàudia del Moral. I segons Sky, el Chelsea també treballa en el fitxatge de Haaland, on ja Tuchel ha donat la seva primera roda de premsa. I atenció, a Itàlia estan investigant a Cristiano Ronaldo i família per haver-se saltat els límits perimetrals i haver violat les normes de Covid a Itàlia. Van fer una escapadeta presumptament romàntica, no es podien saltar els límits de les regions italianes i ara estan investigant si va fer malament o no Cristiano Ronaldo i parella.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Adeu. Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, qui va ser més determinant en el partit d'ahir contra el Rayo? Penseu que De Jong, el 79%, que Leo Messi, el 21%. I en clau espanyol, us demanem avui que valoreu el moment actual de forma d'Embarba. El veieu bé, el 27%. Creieu que ha baixat el seu rendiment en els darrers temps, al 73%. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE. A Esports Cope estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim.